llibre obert.
Hi ha d'haver llibres per tot. Tenim grans novel·les amb un bon grapat de pàgines, com els clàssics de Ken Follett o algunes de les novel·les més famoses de la ciència-ficció, com Els senyors dels anells, però també novel·les que en poques pàgines ens atrapen i ens fan arribar a universos llunyans. Aquest matí pensava i se m'acudia sobretot Metamorfosi de Kafka, per exemple, que és ben curteta i déu-n'hi-do la tela que té. Avui la Tefi, de Mala Peça, ens porta novel·les per gaudir en un cap de setmana.
Sí, senyora.
Déu-n'hi-do el repte que t'has proposat, Tefi?
Bueno, ha sigut més senzill del que pensava, sí? Les tenia molt clares i m'he deixat unes quantes perquè tenim el temps que tenim.
Molt bé,
però
va.
Però començarem amb una...
Agafo, eh?
Sí, amb una novel·la que es diu Como bèsties, de Bolen Begot, editada per l'editorial de les Afueres, que és una de les meves editorials fetitxe. Són 138 pàgines, però són 138 pàgines que no et deixen indiferent. Per què? Perquè és una novel·la coral. És una novel·la que cada capítol és el testimoni dels interrogats per la policia. Ha passat una cosa. Llavors, tu no saps quines preguntes, o sigui, no saps què pregunten, però ho saps a través de les respostes.
Uau.
Llavors, cada capítol és un personatge i és un personatge que viu a aquell poble, a aquelles muntanyes que està ambientada a les muntanyes entre França i la península, i els testimonis són... Vas reconstruint a través dels personatges el que està realment passant. És un ambient rural, és un ambient que toca moltes fibres de el que és l'interior que tenim aquí, però ha hagut un assassinat. Llavors hem de veure què ha passat. I ho veiem a través de la gent del poble.
Mm.
És una
I l'assassinat deu ser brutal, no? Perquè si es diu Como bèsties...
Bueno, és que tot té sentit quan veus que realment potser tots tenim una bèstia a dins.
Mm.
Llavors crec que és una novel·la, a més, preciosa, tot i la seva força a nivell visual, perquè és una autora que descriu molt, però sense cansar-te, i crec que, bueno, jo va ser un dels meus llibres de l'any, en aquell moment el ficava al bolso dels clients, en plan, lételo, i no em vaig equivocar.
Mm-hmm. La traducció és del Pablo Martín Sánchez.
Sí, correcte.
Que ara l'he buscat perquè dic, jo crec que és qui jo
sí.
Crec, que és un escriptor molt conegut.
I curiositat és que tant ell com l'autora van estar tot un estiu a casa de l'autora que viu a la muntanya allà a França, traduint el llibre al castellà.
Que el Pablo Martín Sánchez és el de l'anarquista que s'anomenava Como jo, oi?
Correcte.
I veig que en té més, Tu i jo és el mañana,
sí.
I Fricciones.
Jo no és qualsevol.
Només he llegit l'anarquista i dic, ostres, dic, jo diria, mira que és un nom d'aquests convencionals, no? Doncs pues sí. M'ha cridat l'atenció. A veure, aquest també m'ha cridat l'atenció, eh?
Anem amb La Santita.
La Santita.
Moscoso. De Santita nada. Editat per Consoni, unes companyes i amigues que estan situades al País Basc, però tenen una vinculació amb Sabadell perquè una de les... editores és d'aquí de Sabadell, de Munts. Aquestes són relats. Són relats que segueixen una línia. És a dir, no és que tinguin a veure, però sí segueixen una línia, que és la cultura equatoriana, la cultura ancestral, la natura, el cos i l'esperit. A través de certes vivències, tant una mica màgiques com terrenals, ens acosta a un món entre el costumbrisme d'aquell poble o d'aquell enclau i una mica les perturbacions humanes. Llavors, són relats amb molta força, molt fins i tot de vegades una mica... No esgarrifants, però podria arribar.
Yeah.
I crec que és una sacsejada en també 120 pàgines. I crec que jo no va ser un cap de setmana, va ser una tarda.
Una tarda, eh?
Ah, una tarda, sí.
Ostres, doncs et va atrapar.
Sí,
eh? Perquè la lletra no és molt gran, eh?
No. A més, és molt agradable de llegir també per això i també perquè vas enllaçant cada relat amb el que realment vol l'autora, que és identificació del seu poble. I crec que ho fa superbé.
Molt bé, doncs ens l'apuntem. La Santita Mafe Moscoso.
Sí. Després tenim un que és un clàssic contemporani ja per mi, que és L'últim amor de Babadúnia, editat per Les Hores, i és de la meravellosa Alina Bromsky. Està ambientat en una zona d'exclusió de Txernòbil, és a dir, una
wow.
Zona on van fer fora a tothom, però certes persones es van quedar. És una senyora que té aproximadament entre 80 anys, una cosa així, que és casa seva i no ha volgut marxar. Tant ella com gent gran que s'ha fet gran allà s'ha quedat, amb cap malaltia, amb cap han creat una bonica comunitat que no han volgut traslladar-se a grans ciutats o així per tot el que va passar. Però un dia arriba un estranger. I aquest estranger el que fa és que la tranquil·la vida de la comunitat es veia amenaçada. Llavors, aquí comença la història. També són 130 pàgines.
Wow.
Babadunia enamora, el personatge d'ella és una senyora entranyable. Tingues en compte que les seves filles van marxar quan van estudiar i ella es va decidir quedar, perquè està molt arrelada. I és també una narració d'arrelament a la terra. I crec que està escrit d'una manera preciosa. I és un altre punt de lo que va passar allà, d'aquella catàstrofe de Txernòbil que tots coneixem i que està més que coneguda per tothom. Però aquesta és una visió d'una persona que es va decidir quedar. I crec que és molt bonic.
Molt bé, molt xulo, Tefi, molt, molt xulo.
I, per últim, un autor que li tinc especial carinyo, un autor gallec. Aquest llibre va estar escrit en gallec i el va traduir l'Angla Editorial al català. I són també 150 pàgines de relats amb personatges que estan creixent des de l'adolescència fins als 30 anys. Mm-hmm. El fil conductor és això, és anar creixent. I aprenen a conviure amb tot tipus de sentiments, culpes, vergonyes, secrets familiars. Cada relat et toca una fibra diferent. Llavors, l'escriptura és subtil, emotiva i empàtica. I crec que qualsevol de les situacions o en qualsevol relat et pots sentir molt, molt interpel·lat. Ens
identificat, no?
Identificat i ens interpel·len perquè són coses de la vida quotidiana, però que realment estan escrites amb una sensibilitat. Ismael té aquest punt. Ell ha fet molta poesia, llavors el llenguatge és molt poètic. És bonic, de vegades una mica trist, però de vegades moltes, molt més optimista i que dona una mica d'esperança a aquesta vida de bojos que portem, que al final són els protagonistes dels relats.
Clar, no? I crida l'atenció més que es posi en la pell d'aquests personatges que estan en una edat en la que ell ja no hi és, no?
No, però és bastant jove. L'Ismael tindrà 30 pocs anys, crec, però és una persona meravellosa. Va estar aquí fa un temps, justament per aquest llibre, i ens va enamorar, igual que ens van enamorar els seus relats.
La veritat és que té molt bona pinta, Tefi, molt, molt xulo. La gent et ve a demanar això, a la peça?
Molts cops venen a demanar coses curtes, perquè sí que és veritat, però jo sempre dic, és curt però intens de vegades, sí. Perquè a mi, segons quin d'aquests, com a bèsties, a mi em va deixar, sí, perquè, bueno, no faré spoiler, però hi ha un moment del llibre que et treu la respiració. Llavors, clar, conviure amb això, després d'haver llegit aquest tipus de llibres curts però intensos, com els relats de la Santita, per exemple, tampoc és que siguin, saps? Has de pair. I a mi m'agrada això, que en tan poques pàgines puguis extreure tantes emocions i que et deixi poso al final, no? Jo crec que és lo important.
Que ara estava pensant que jo fa molt de temps vaig llegir un llibre també molt curtet, uh-huh. I ara estava... Això, El festín de Babette.
Ai, que bonic.
Que també són, crec que no arriba a 70 o 80 pàgines.
No, aquest és molt curt, molt curt. Molt curt. Perquè això és de Viena, oi? El festín de Babette.
És de Isaac Dienesen.
Sí. I crec que és de la col·lecció Petits Plaers.
Sí.
Sí, aquesta col·lecció són novel·les i relats curtos, però normalment novel·les, que rescaten clàssics que no han tingut tampoc.
Jo vaig llegir la de Nòrdica, que té uns dibuixos molt xulos en castellà.
Sí, és molt guai.
Que té unes il·lustracions precioses.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Ara que l'estic trobant, aquest de Nòrdica.
Nòrdica fa coses precioses. Sí,
molt bonic. I em va agradar molt perquè jo no estic acostumada a recórrer a relats curts, no? Jo sóc de les que té totxos a la tauleta de nit, però que després, com que no tens temps, realment et costa molt entrar-hi, no?
Hem d'assumir, Mireia, que no tenim temps.
Exacte, sí, és una realitat. I recordo que aquest llibre em va frapar molt per això, perquè jo he de reconèixer que a mi entrar en llibres de relats no estic preparada. Uh-huh. Alguna vegada ho hem parlat també amb la Cecília de Libreria de la Plata, no? Aquí no tenim tanta cultura, potser,
no.
Del relat curt.
A Estats Units, per exemple, és un gènere que, fins i tot més que la novel·la. Aquí, sempre quan algun autor fa un llibre de relats, li diuen, i per quan la novel·la?
Sí.
Clar, llavors és com, bueno, ens hem de també una mica fer una mica de pedagogia sobre que els relats...
Perquè a part tenim grans de la literatura catalana que han fet grans relats. Pere Calders,
home,
el mateix Pere Quart, jo crec
Víctor
que també
Català,
feia Víctor Català.
Sí, des d'aquí també recomano moltíssim, moltíssim, moltíssim el de la infanticida i altres contes. Això és una barbaritat.
Mercè Rodoreda també té uns contes de terror increïbles.
Sí.
Si us agrada el terror, em sembla que és la... La meva Cristina i altres contes,
i altres
crec
contes.
Que es diu, que també té uns relats de terror.
És suspens i
xulíssims.
Sí, és veritat, totalment d'acord. Jo crec que ens hem de quedar amb aquestes coses, no? De lo que et fa sentir. I perquè tenim el ritme de vida, portem un ritme de vida massa ràpid i quan pares necessites, pues, això. I et requereixen, però no t'exigeixen. Saps? Vull dir que al final és una...
No,
cosa...
i el relat sí que té aquesta part bona, que llegeixes un i si tens una altra cosa
Exacte.
A fer, me'n vaig a una altra cosa.
Uh-huh.
Però llavors jo li trobo la part negativa que no m'enganxa, no? Que me n'acabo un i, bueno, potser se m'allarga començar el segon, no?
Ja. Però bueno, suposo que també és això, fer un clic.
Suposo que sí.
Has de fer
suposo
un clic.
Que sí. Doncs, Tefi, superxules les propostes. Mira, podíem fer una secció de totxos, també. Avui hem fet la de prims.
Ei! El que necessitis. Doncs farem de totxos.
Vinga, fem una d'aquelles de totxos.
La propera de totxos, va.
Vinga, va. La propera de totxos perquè ell que digui, no, jo és que m'agrada endinsar-me, perquè realment hi ha totxos que passen molt ràpid, eh?
Sí.
Jo parlava de Ken Follett, que són d'aquests que dius,
sí, però
com
això...
m'he tregat 1000 pàgines? Doncs pues perquè són imatges cinematogràfiques.
Uh-huh.
I al final és així, vull dir, és
Totalment.
Com Dan Brown o tots aquests...
Hi ha gent que els totxos els hi espanten. A tu t'espanten els petits, hi ha gent que els
espanten
els totxos.
No, no és que m'espantin, és que si són de relats em costa entrar-hi, em costa. N'en tinc molts, dels que n'he llegit alguns, però no he acabat d'entrar.
Quan has volgut continuar
amb els relats.
Sí, això passa molt.
Tefi, gràcies.
A tu sempre.
Una abraçada molt gran.
Igualment.